Dos minuts per sobre de tres quarts de dotze del matí. Com dèiem, ja tenim el Sant Jordi a l'horitzó. El tenim ja a tocar, a tocar, a tocar.
Queda molt poquet.
Queda molt poquet, Israel Llobet. Molt bon dia.
Bon dia.
I és que, clar, llegir ens agrada i llegir ens aporta moltíssimes coses. De fet, aquest matí a la primera hora en parlàvem amb la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, la Laura Borràs, i parlàvem de com la literatura pot transmetre valors, com ens pot fer créixer com a persones i com pot servir de teràpia per fer que el nostre dia sigui millor. I la Gisela em deia aquest matí, avui parlarem de literatura i de com ens pot servir per ajudar-nos al nostre dia a dia.
Sí,
i costa,
sí.
Doncs genial, perquè ho podem lligar una cosa amb l'altra. Jo crec que és innegable que llegir és bo.
Sí, sí, la lectura és bona i és positiva en molts aspectes, no? Sí que és cert que no a tothom li agrada llegir.
Clar.
Hem de pensar que llegir, si no hi ha una bona motivació darrere, si no hi ha un bon aprenentatge des de petits i diguéssim, un engrescar-te dins de la lectura, no? Doncs moltes vegades el que provoca és un esforç, un pal, sobretot en segons...
Que es pot dir que avorreix, fins i tot, algú pot dir.
Bueno, més que avorrir, clar, depèn del llibre,
clar.
No? Però sí que més que avorrir és un punt de clar, haig de fer un esforç i, ostres, ho estic molt motivat per fer-lo o al final no l'acabo fent. I sobretot parlo del sector preadolescents-adolescents.
Sí.
Aquí tenim una cosa important a tenir en compte i és que sí que potenciem des de l'escola tot el tema de la lectura, però moltes vegades no sé fins a quin punt es té en compte la motivació del
lector.
Exacte.
El lector en potència, en tot cas.
Exacte, de l'adolescent o del preadolescent. Perquè jo el que sí que he comprovat després de molts anys treballant en instituts és que aquestes lectures que moltes vegades haurien d'engrescar els adolescents per poder llegir, i els haurien d'engrescar en tot aquest món de la lectura que tants beneficis aporta, produeix el sentit contrari. És a dir, quin pal, m'obliguen a llegir-me aquest llibre perquè em fan un examen o em fan unes preguntes o haig de fer un treball o el que sigui, i el que provoca és que, quin pal, no vull saber res de llibres i no vull saber res de llegir, no?
Clar, potser és el pitjor, no?, quan t'obliguen, quan és per aconseguir un resultat.
Clar, llavors, jo crec que una de les coses importants que hi ha moltes escoles i molts instituts que estan fent servir projectes per potenciar la lectura, que estan funcionant molt bé. Però jo crec que una de les coses més importants és tenir en compte a la persona que ha de llegir, no?
Clar.
Potser no tant inculcar o fer llegir un llibre en concret, que quan estem parlant del que seria l'educació obligatòria, val? Llavors, quan entrem a batxillerat ja és un altre tema, perquè aquí ja la persona que vol entrar a batxillerat ja ha decidit que vol seguir estudiant, no? Igual que el tema de la universitat. Llavors aquí bueno, pues s'han de llegir unes coses i comporta un currículum que s'ha de complir.
Ho tries tu,
exacte.
Bàsicament, sí.
Però en el que seria l'educació obligatòria sí que jo crec que és molt important tenir en compte el lector, i llavors doncs més que ja donar-li o que els professors escollin quins llibres són els que s'han de llegir, potser hauríem de fer una enquesta i mirar quins són els gustos i què els agradaria llegir i que a partir d'aquí ells poguessin fer un treball o poguessin fer el que sigui, no?
Clar, però això vindrà algun que serà, diguem, més pureta de la literatura, una persona que sigui més coneguda, més clàssica, i dirà, clar, però no podem obviar els clàssics. Si tu preguntes a joves o adolescents quins llibres volen llegir, és probable que els grans clàssics molts no hi siguin.
Clar, però tu els clàssics ja els treballes a la literatura.
D'acord.
D'acord? I a més estem parlant de que en el que seria l'educació obligatòria, aquesta part més literària es toca d'una altra manera, perquè estem parlant de que és cultura general que volem aconseguir, no?
Exacte.
Però llavors te'n vas a batxillerat i si la persona escull, diguéssim, la vessant de exacte, aquí té literatura catalana o literatura castellana, i aquí evidentment s'han d'estudiar els clàssics, com dius tu, no? Però clar, quan parlem d'això ja estem parlant de persones que volen estudiar aquest tipus de coses. Ja hi ha una motivació per, no? Però clar, quan parlem de potenciar la lectura, estem parlant d'una cosa molt diferent, no? I clar, no hem d'obviar que realment té uns beneficis molt, molt importants. Potenciar la creativitat, potencia la curiositat, ens dona la capacitat de concentrar-nos en una cosa. Aquestes persones que, sobretot aquests nanos que últimament tenim tants estímuls, tanta informació, no? I el que fa és que aquesta atenció quedi com una miqueta atordida, entre cometes, no? I es parla tant del dèficit d'atenció, no? En molts casos, doncs la lectura el que dona és justament això, no? Un punt de concentració, d'estar en el teu món, de relaxació, d'imaginació, no? Que és el que dèiem abans, que potencia la creativitat, la curiositat.
Però per aconseguir això s'ha de fer amb gust.
Evidentment, Clar. Evidentment, la motivació és per això et dic que per engrescar dintre de la lectura, la part més important és que, o sigui, ja des de petitons, quan potenciem tot el tema de llegir un conte, sigui algo relaxat, un moment que ells disfrutin, que estiguin a gust, que s'ho passin bé, no? I això llavors el que fa és que evidentment condiciona l'aprenentatge en que sigui positiu.
Mai és tard, si algú no ha llegit mai o no té l'hàbit de lectura, sempre es pot emprendre això, per suposat. Però com canvia una persona, diguem, que arriba a l'adultesa havent llegit i una altra que no? Com pot canviar?
Clar, aquí ja és el que et deia, no? La part, o sigui, hem d'entendre que un nano pot ser molt creatiu o molt curiós, però amb potència, que se'n diu. Clar, si aquesta creativitat i aquesta, diguéssim, potenciació de la curiositat no es desenvolupa, no acaba desenvolupant-se, clar, ens quedem, diguéssim, a les portes.
Clar.
Que es pot acabar desenvolupant més tard, potser després es torna un lector empedernit a l'adultesa, com tu dius, pot ser, val? Però clar, hem de tenir en compte que en la part, sobretot, jo per això parlo de la lectura en la part aquesta més crítica que més costa, preadolescent i adolescència, que és tan important, perquè en aquesta part ells comencen a generar la seva identitat i aquí una part molt important que després ens acompanya ja per tota la vida és el pensament crític, no?
Clar.
I construir un bon pensament crític es fa a través de descobrir, de veure, de tenir informació, de plantejar-se les coses, de llegir llibres que et fan plantejar-te coses i que després puguis preguntar a adults, escolta, això per què? I escolta, jo he llegit això i això què? Saps? Llavors, clar, tota aquesta part, si no la potencies, llavors aquest pensament crític queda una miqueta com coix.
Exacte.
Val? Que es pot acabar formant més tard, sí, però llavors segurament tindrà més problemes. Val? Encara que després l'acabi formant, eh?
O sigui, ens ajuda, ara quedarà un discurs molt típic i molt obvi, però a ser individus no part del ramat.
En part sí, en part sí, i sobretot si llegeixes molt... Mira, hi ha un llibre molt bo, que a mi m'encanta, del 1984, del George Orwell.
Sí, senyora.
Pensa que, d'aquí va sortir la idea del Gran Hermano, doncs diguéssim que els que feien, que dominaven, diguéssim, tot el ramat, com tu dius, perquè no d'allò, una de les coses que feien és que treien paraules cada any del diccionari. I paraules desapareixien.
Sí, sí, sí.
Per què? Perquè el nostre pensament es basa en les paraules. I quan més ric és el nostre vocabulari, i quan més ric és la nostra manera del llenguatge, més ric és el nostre pensament, no?
Clar.
I per això és tan important la lectura.
I home, també un altre llibre que ho tracta d'una forma genial és Fahrenheit 451.
També.
És un altre d'aquests que demostra la importància de fer lectura, de que pensem per nosaltres mateixos. I no és el mateix, tot i que a la tele també hi ha coses bones, no és el mateix veure la tele que llegir un llibre.
No, jo penso que... Exacte. Jo penso que això és l'important. O sigui, una cosa no treu l'altra. O sigui, per tenir el llibre en paper i llegir i enterar-nos de la informació amb altres formats, el format digital, el format de televisió, tampoc està malament. El que passa és que el que sí que hem de vigilar és que no sigui únic.
Clar.
Val? Perquè, clar, la informació que ens donen, diguéssim, la tele, sí que tu pots escollir el programa, però és una informació que ja està una miqueta més treballada des d'un altre punt de vista, però en canvi, per exemple, un llibre, tu tens, igual que els diaris, tu tens la possibilitat d'agafar-ne diversos.
Però un llibre potser va més enllà perquè és l'autor i tu, i ja està.
Sí, sí, és l'autor i tu, i després aquí tens una gèneres per donar i per vendre, no?
Mira, aquest matí també parlàvem amb la Laura Borràs i dèiem, jo li deia, clar, dic, val que, d'acord que ajuda a guanyar un esperit crític, això també ho comentàvem aquest matí, però clar, hi ha molts llibres que no valen un duro. Això també passa.
Sí, però...
Deia que era bo també, això.
Sí, clar, és que és això. Mira, jo tenia un professor de literatura castellana que m'encantava, aquest home, i una de les coses que deia és que ens potenciava molt el fet de que penséssim per nosaltres mateixos. I ell deia, quan ell s'anava, ell tenia, diguéssim, una visió política X, no? Doncs ell s'anava al quiosc i agafava, pues, La Razón, La Vanguardia, El Periódico, l'Avui... i agafava un de cada, perquè també li interessava llegir-se amb el que no estava d'acord.
Clar.
Perquè això també li donava una altra perspectiva i una altra visió, i això és el que ens dona la lectura, ja no només amb llibres, sinó amb els diaris, amb articles, amb una pila de coses, no? El fet de llegir tot això és informació que tu tens per després poder-te formar el teu pensament crític.
Mira que és fàcil d'entendre, Mira, ho portem al futbol ràpidament, si vols. Si el Tata Martí no n'ha mirat cap partit del Madrid últimament, ho tenim fotut dimecres.
Sí, mira, podria ser una analogia bona, no? Realment sí, perquè realment per poder tenir un bon pensament crític i per poder construir bé les coses, has de tenir tota la informació.
Exacte.
La que t'agrada i la que no t'agrada, perquè si no després sempre vas coix, no?
Exacte, d'això es tracta. Doncs ja ho sabeu, llegiu, que encara que us sembli no costa absolutament, no costa absolutament res.
El que t'agradi, és que és això, és buscar la part que t'agradi.
Serà per triar, si tenim de tot, mare de Déu. Mira de Llobet, com sempre, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ens veiem d'aquí 15 dies, perquè dilluns que
ve és Pasqua. Dilluns és Pasqua, sí,
senyora.
Sí.
Doncs que vagi molt bé la Setmana Santa.
Gràcies.